Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo. Where's all the money gone?
Jon Sindreu, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem, Jon? Tot bé per Londres?
Tot molt bé, tot molt bé. Enganxós. Tot
sí?
Enganxós.
També fa calor aquí?
Molta calor.
Carai,
molta calor.
Això és novetat, eh?
I no saben fer aires acondicionats correctament.
Clar, però què vol dir això? Entenen i no...
Entenen i no tiren. Saps allò que dius, veus que n'hi ha, però no, no, no dona.
No acaba de funcionar, eh?
No és com allò dels saps del Cort Inglés.
Que tu entres allà i reps aquella bafarada, aquell contrast de graus de menys 15 de cop, eh?
O sigui, que sembla que siguis a Roald Amundsen.
No, tu entres al Cort Inglés i t'has de posar un anorac. Vull dir que...
Sí, sí, no, absolutament, absolutament. Allò és la cursa per arribar al Pol Nord, o al Pol Sud, o el que sigui.
Avui, últim capítol amb el Jon Sindreu d'aquesta temporada, una temporada que hem dedicat els diumenges a parlar bàsicament d'economia, que continuarem fent al setembre, des de Londres, amb aquest columnista del diari britànic, del diari americà Wall Street Journal, amb seu, en aquest cas, a Londres, també. Jon, fullejant-vos aquesta setmana, vas deixar un article molt i molt interessant sobre aquesta rivalitat Pepsi-Coca-Cola, que sembla que Pepsi, malgrat que ven menys refresc, té uns números més brillants. I avui comentarem aquesta rivalitat Pepsi-Coca-Cola. Tu la nevera què hi tens?
Jo la nevera... bé, intento no acumular massa begudes, perquè ja menjo massa insanament com per a sobre, quan sóc a casa, doncs encara fer-ho pitjor.
No sé si recordes aquest anunci. De fet, aquesta és la cançó icònica de la Coca-Cola cantada per l'Aitana d'Operación Triunfo, amb altres també cantants famosos. Realment, aquest és, això és el que es porta avui dia també en els anuncis.
Això de quan és, Roger?
No, això és força recent, diria, no?
Ah, és que a mi no em sona de res, per això.
No, això és recent, això és recent. Evidentment, tant Coca-Cola com Pepsi, entenc que el seu secret també es basa en el màrqueting, perquè el producte acaba sent pràcticament el mateix, no?
És una mica diferent, oi? Sempre es diu que la Pepsi és una mica més dolça que la Coca-Cola.
I també es diu que en funció del país que visites, la recepta també és diferent i el gust de la Coca-Cola també canvia, o de Pepsi?
Però no és veritat. Ah. No és veritat, això, eh? Això és un d'aquells mites.
Per tant...
No, a veure, sí que és veritat. El que ells oficialment han dit és que, evidentment, segons el país, hi ha una temperatura i unes condicions ambientals diferents que poden fer que sigui una mica diferent, però que ells, l'objectiu és que sigui el mateix gust.
La recepta és la mateixa.
Sí, aquesta és la idea, en principi.
Anem una mica a la història de Pepsi i de Coca-Cola, perquè tot va començar com un medicament per la digestió.
Sí, en el cas de les dues, tot i que Coca-Cola és anterior, és del 1886, i hi ha un farmacèutic que es deia John Pemberton, a Georgia, als Estats Units, es va inventar, doncs, aquesta mena de medicament que ell deia que ajudaria a pair millor, i després, a partir d'aquí, doncs, va acabar sent aquest gran imperi no? comercial. El que indica el seu nom, no? és que per una banda té aquest gust com de coca, no? d'aquesta planta, però, és a dir, en aquest sentit, el mateix principi actiu que la cocaïna. Per tant, això és un d'aquells mites que corre, però és veritat.
I quan es van adonar de tots els efectes que comportava, es va acabar prohibint això.
Sí, i també es va acabar prohibint perquè la Coca-Cola en el seu moment va veure dins el moviment evolucionista de l'alcohol als Estats Units, no? Allò que va passar a principis del segle XX, una mica una oportunitat de col·locar-se en contra, no? dels productes estupefaents, per intentar, doncs, ocupar aquest nínxol de mercat que ells pensaven obriria la prohibició de l'alcohol, i per tant aquí també van voler vendre's com a més saludables. La Pepsi també és, és del segle XIX, concretament del 1893, i també es va començar venent com un remei per la digestió i també la va inventar un farmacèutic, és a dir, que realment són productes extremadament paral·lels i que han estat en aquesta competició contínua des de llavors. Pepsi, això sí, va tenir uns certs problemes després de la i durant la Primera Guerra Mundial, perquè hi va haver molt racionament de sucre i aquí doncs van patir, i de fet fins al punt que el seu creador es va arruïnar i va tornar a ser farmacèutic. És a dir, va deixar la Pepsi, va tornar a ser farmacèutic, i després doncs una sèrie de gent van comprar la marca, no?, i van seguir-la produint. Però ell, el creador de Pepsi, que és un senyor que es deia Caleb Brandman, aquest senyor doncs va tornar a ser farmacèutic després de la seva gran creació.
Anem una mica a les xifres, perquè sembla que a nivell de venda de refrescos Coca-Cola ha guanyat la partida aquests últims anys, o històricament. Si mirem dades, en aquest cas, a Espanya, què passa? Doncs el 75% de les llars espanyoles compren Coca-Cola com a mínim un cop a l'any. La Coca-Cola és el producte alimentari que més es ven a tot l'estat. I el segon, dius, és Pepsi. No, el segon és els productes García Carrión. Et sonen?
Sí.
Són
sí.
Don Simón.
Sí, sí.
Don Simón. Per tant, d'alguna manera, Coca-Cola que va per davant de Pepsi, això és una dinàmica que repeteix a tot el món. Què passa?
Es repeteix a tot el món fora del seu mercat domèstic.
Ah, exacte. Explica-ho això, que és molt interessant.
A dins dels Estats Units, tot i que les dues begudes són americanes, guanya Pepsi, per una certa diferència, a més, mentre que Coca-Cola domina pràcticament a tota la resta del món, amb una sèrie de comptades excepcions, per exemple, l'Aràbia Saudita, una cosa molt, molt estranya.
Sí.
I la Pepsi doncs també té això. L'Aràbia Saudita també té el Canadà, que això no és gaire sorprenent. Ara, també cal dir que la Pepsi és una empresa molt més gran, eh? És a dir, pràcticament factura el doble que Coca-Cola. I això no és tant pels refrescs en si, i també en parlarem, sinó perquè aquestes empreses tenen un altre, tot un imperi, no?, de productes alimentaris, a més de la beguda icònica.
És a dir, Coca-Cola, a banda de vendre Coca-Cola, la beguda icònica, amb totes les seves disciplines, que si light, que si zero, que si gust de maduixa, el que vulguis,
sí.
L'empresa també té Fanta, la tònica Nordic, per exemple, no? L'Sprite, l'Aquarius, Powerade, tot això forma part de Coca-Cola.
Sí, que per cert la Fanta, no sé si ho saps, però és una beguda d'origen nazi.
Carai, això no ho sabia.
Sí, perquè com que estava prohibit vendre Coca-Cola a dins d'Alemanya, durant el règim nazi, doncs es van inventar la Fanta, i ironies del destí, la Coca-Cola doncs va acabar adquirint, no?, aquesta marca.
I Pepsi, de què té el control?
Pepsi també té el control doncs, productes equivalents. Per exemple, a tot sonarà allò del cas, no?
Sí,
el cas naranja i el cas
Fanta,
limon.
No? És una Fanta diferent, també, sí.
Per tant, realment, no? Sí. I el mateix amb l'Sprite i el 7-Up, no?
El Gatorade també crec que és de Pepsi, no?
Efectivament, és a dir, són marques, no?, que s'enfronten directament una contra l'altra, no? Un és Aquarius, l'altre té Gatorade, no? Doncs un té Powerade, l'altre té Lipton. Realment es fan la competència directa i, per tant, la batalla des de fa molt de temps, i això és una cosa que als Estats Units se li ha dit així, se li deien les Cola Wars, que és bàsicament la batalla de màrqueting entre aquestes dues marques per intentar-se fer amb el mercat.
Mm-hmm. I de fet una cosa que ha fet, i segurament molt bé, ara m'ho explicaràs, Pepsi, és no restringir-se només amb la beguda, no?, sinó que també ha apostat molt per allò que coneixem com els snacks i va adquirir tots els productes de Matutano, no?
Sí, és per això, o Frito, per exemple, és per això que Pepsi acaba doncs, tenint uns ingressos més diversificats, tot i que Coca-Cola segueix fent millor marge, eh? I Coca-Cola, com dèiem, segueix tenint major expansió internacional que Pepsi, que té doncs, una dependència més forta de Nord-Amèrica, que això ara mateix els va bé, però altres vegades doncs, potser no gira la truita. I el que també tenen, històricament, és màrquetings molt diferenciats, no? És a dir, han intentat ser, tot i que el producte és molt semblant, tu com aconsegueixes fer-te mercat? Doncs ho intentes donant una personalitat, no?, en els teus productes que sigui diferent a la de la competència. Llavors, on Coca-Cola, no?, tenia aquell màrqueting històric basat en, doncs, això, amb la nostàlgia, amb coses una mica conservadores, no?, de la família, que si el Santa Claus, que si hi havia com una mena d'os polar, no?, que també tenien com a mascota, totes aquestes coses, no?, que són així com de mono, no?, tot això Coca-Cola sempre ho ha potenciat molt, mentre que Pepsi, doncs, des dels seus orígens ja pràcticament ha anat sempre a vendre's com una marca jove, uh-huh, com una marca que està al dia de cada nova generació, fins i tot una mica més progressista, no? El 1947, per exemple, ells van trencar el tabú de que no sortís gent negra als seus anuncis i van començar no només a posar gent negra als anuncis, sinó a intentar trobar aquest mercat, no?, en el sud dels Estats Units, on evidentment la gent negra encara avui en dia està molt discriminada, amb una gran polèmica, no? Però ells van aconseguir penetrar en aquest mercat, doncs, que Coca-Cola tenia més difícil. Per tant, és una rivalitat que s'ha allargat fins i tot en els nostres dies i que, de fet, en cert moment es va posar molt lletja, perquè Pepsi va començar a fer anuncis en què la gent tastava els dos productes i odiava la Coca-Cola i coses d'aquestes, per tant, sempre hi ha la diversió.
Com aquell anunci, jo crec que encara estava vivint a Catalunya, d'aquella marca de sucs de taronja que t'explicava que quan anaves al supermercat trobaves la competència, que no era un suc tan pur, i el de debò, i era com molt ridícul, no, allò?
Jo en recordo un que es va emetre als Estats Units, això farà molt de temps, ja farà uns 20 anys o així, és a dir, que jo era un nen, però recordo aquest anunci, que algú me l'havia passat, que era, hi havia com una mena de nens allò, no?, com a Stranger Things, que ara també en parlarem de Stranger Things, però que anaven buscant com unes pistes per una cova i que eren com amb el símbol de Pepsi, no? I llavors de cop arribaven allà al centre de la cova i hi havia una Coca-Cola i tots els nens deien no! I es desesperaven. Era com el Demigorgon, era la Coca-Cola.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la rivalitat que hi ha hagut entre Pepsi i Coca-Cola al llarg d'aquests anys. I què passa amb la rivalitat? Doncs que fa que totes aquestes marques vulguin ser més competitives i treuen nous productes al mercat. Alguns que funcionen i alguns que no tant.
Wow, that's not bad.
No, I would normally not pick up anything that tastes like mango, but that's really good.
All right, so out of a 5, a new product?
Surprisingly, I'm gonna have to go up to a 3.5.
Doncs mira, això són precisament el fragment d'un vídeo d'uns youtubers que tasten algunes d'aquestes novetats de Pepsi. En aquest cas és la novetat que s'ha presentat als Estats Units, que és la Pepsi Mango, ara ho sentíem, i que fins i tot la puntuaven, eh? Ja utilitzen aquests youtubers per també arribar a un públic molt determinat, Ion.
Sí, tant i tant. I de fet, jo recordo que encara es ven al Regne Unit, encara n'hi ha, a vegades, però ha desaparegut, crec, dels altres mercats, la Coca-Cola amb vainilla.
Ai, quina angúnia.
Una cosa bastant estranya. I de fet, ara que esmentava Stranger Things...
Pepsi Mango tampoc no és una cosa que em vingui gaire de gust, eh?
No, a mi tampoc, però jo crec que han pensat que amb el canvi climàtic, com que fa molta calor...
Sí.
No, això que deia... No sé si has vist la tercera temporada de Stranger
Things. L'he vist sencera, sí.
Que en parlàveu l'altre dia.
L'altre dia en parlàveu.
Doncs... no sé si recordaràs que hi ha un moment, perquè la sèrie, a la tercera temporada, passa el 1985, uh-huh, que un dels nens, dels protagonistes,
correcte,
i de fet fan tot un gag, estava bevent aquesta Coca-Cola, que en diu New Coke, que és una Coca-Cola que va intentar en aquell any treure la Coca-Cola Company, perquè Pepsi li estava guanyant quota de mercat i va decidir canviar la fórmula. I tothom ho va trobar absolutament horrorós. I per tant van haver de tornar al que ells en van dir la Coca-Cola clàssica. Per tant, és d'aquelles coses curioses, no?, en què en el món de l'alimentació, tot i que a vegades no ho sembli, és una de les indústries que generen més nous productes per any. De fet, els supermercats introdueixen entre milers de nous productes, entre 500 i 1.000, i a vegades més, cada any. I de fet, de tots aquests, doncs pràcticament un 1% és el que sobreviu en els propers 5 anys. Per tant, és un món en què hi ha contínues innovacions, però la majoria no funcionen. I això les empreses ho saben bé, però no tens més remei que intentar-te adaptar a les noves tendències, perquè si no, doncs, més ràpid del que et pugui semblar, desapareixes.
Mm-hmm. Molt interessant tot això d'avui que estem explicant, perquè realment també és un retrat d'aquesta societat. Per què tal, per cert, la tercera temporada de Stranger Things? T'ha agradat?
Sí, trobo que potser s'han passat amb la nostàlgia, no? Però...
Ja, és una picada de llet constant a fenòmens això dels 80 i dels 90, no?
A fenòmens dels 80,
sí, dels 80
i sobretot,
sí.
No? Fins i tot la grafia és bastant interessant.
I tot això de que surtin tants monstres, a mi em fa una mica de nosa, no?
Home, però és una mica el món Spielberg, no?
Sí. O sigui, t'ha agradat.
M'ha agradat, i ja et dic, aquest moment de la Coca-Cola doncs em va inspirar bastant, perquè, clar, nosaltres sempre, és això que dic, no? Aquestes empreses han d'estar sempre al dia, però després resulta que si innoven massa, tothom s'enfada, no? I tothom se'n fot, i fins i tot al cap d'això, no? De 30-40 anys encara ens estem recordant, no? De l'espifiada de la Coca-Cola, i encara n'estem fent befa. Per tant, és una mica la paradoxa d'aquestes empreses, i que al final el que acaba passant és que innoven molt, però no fan gaire recerca. No? És a dir, no inverteixen gaire en nous productes de debò, sinó que és molt intentar capgirar la marca, l'estètica, la percepció, donar una mica, no? un nou accent a productes que ja existeixen, perquè si et passes de rosca, la gent doncs, també se't gira en banda.
I això també segurament passa en una indústria alimentària molt determinada, perquè tots els que són complements d'aquests refrescos, tipus pipes, tipus tots aquests snacks, també juguen una mica això, no?
Sí, i a més, avui en dia, com segurament haureu notat, hi ha una gran empenta, tant per part dels governs com per part dels mateixos consumidors, per apartar-se d'aquesta menjar escombraria, no?, i d'aquestes begudes ensucrades, i cap a un altre tipus, no?, de consum, i això empreses com Coca-Cola i Pepsi ho estan patint, perquè cada vegada venen menys refrescos d'aquests, i per tant doncs, s'han d'inventar noves coses, per exemple la Coca-Cola Zero.
Sense anar més lluny, l'impost que van posar aquí a Catalunya a la Generalitat als refrescos, fa un parell d'anys.
Sí, però és que els mateixos consumidors també cada vegada estan anant més, i això no només en refrescos, sinó en tot tipus de productes, a productes que són, bé, d'entrada aigua. Quan parlem de begudes, l'aigua és la que està guanyant a tots aquests refrescos, i per l'aigua, diguem, no té res. Per tant, és un producte difícil de combatre, però que té no la marca de que és saludable. Però fins i tot en altres indústries, per exemple, una de les grans històries d'èxit recent és una marca que es diu Conagra, que és una mica, ells es presenten com l'anti menjar tradicional, no? Llavors acaben venent un munt de coses que tenen doncs col, que tenen tot tipus de productes que sonen absolutament beneficiosos, i tu recordes, Roger, que hem estat parlant sempre de Wall Street i que els encanta posar diners en aquestes empreses que perden diners, no? És a dir, aquests inversors a Silicon Valley els encanta perdre diners, és a dir, els encanta invertir en empreses que sembla que no puguin guanyar calés. Doncs el darrer exemple d'això, i no sé si n'hauràs sentit a parlar, és una empresa que es diu Beyond Meat.
Carai. No.
Que ha sortit a borsa, crec que va ser aquest maig, i estava mirant les dades i ha pujat en borsa des de llavors un 170%.
Carai.
I és una empresa que es dedica bàsicament a fer substituts vegetarians de la carn. I tot i que perd calés, és una empresa que no fa diners, els inversors doncs estan com bojos, perquè la seva sensació és que totes aquestes marques antigues que tenen aquest tuf de no ser saludables doncs estan patint i ho passaran malament si no se saben adaptar.
Ion Sindreu, ha estat un autèntic plaer sentir-te avui, com cada diumenge al llarg d'aquesta temporada. Diumenge que ve nosaltres encara hi serem, però hem preparat un programa una mica especial. Tu no et saludarem en aquest cas, no vindrem fins a Londres, però el que farem serà retrobar-nos a partir del setembre.
Sí, oi?
Home, i tant, clar. Dona-ho per fet. El que passa és que ja et vaig avançar que tindríem un reforç en aquest espai i encara no vull revelar qui serà. Ho farem al llarg d'aquest estiu.
Jo tinc la sospita que potser sigui Neymar, aquel a l'extrem que anem.
Mira, es mor de ganes de marxar de París, vull dir que...
Ves que no acabi ja la secció.
Ves que no acabi aquí, els diumenges a les 10, seria un bon fitxatge.
Experts de màrqueting com ell, bueno, més que Neymar o Pai, no? El pare.
El pare.
N'hi ha pocs,
Ion, que tinguis bon estiu.
Vinga, ens veiem després.
Una pausa i tornem.